Doncs mira, anem a parlar del dia que és avui, entre d'altres coses. Avui és el dia per donar, i ve d'una tradició americana, escolta, com quasi ve tot. Després del Dia d'Acció de Gràcies, després del Black Friday i després del Cyber Monday, ara arriba el Giving Tuesday, que això vol dir que després d'haver comprat el divendres negre, el Black Friday, després d'haver comprat ahir el Cyber Monday, avui és el dia de donar als demés. De fet, se celebra el dimarts següent al Dia d'Acció de Gràcies. És una iniciativa, doncs, d'àmbit mundial, que és considerada com la màxima expressió de sensibilitat individual i col·lectiva per ajudar als demés amb l'altruisme, el compromís i la generositat. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 29 de novembre, a punt de donar ja per tancat el mes de novembre. Ens queda avui i demà només, però dijous és desembre ja, desembre, el darrer mes de l'any. Però que vaja, anem a acabar de viure bé el novembre. A hores d'ara, fregant ja els 11 graus a la ciutat de Lleida, dia ennuvolat, hem assolit una mínima de 4 graus, tot i que la sensació tèrmica ahir al vespre amb el vent feia que t'haguessis de mirar el termòmetre més d'una vegada per dir no va bé, el termòmetre no va bé, no és el que jo noto. Doncs clar, una cosa és el que marca el mercuri o el sensor de temperatura absoluta, i l'altra, la sensació tèrmica. I la sensació tèrmica amb vent i fred, doncs és sempre molt més baixa del que marca el termòmetre. Això ens ho explicarà tot seguit l'Armando Álvarez, a la nostra previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa, parlarem del món immobiliari, ho farem amb l'Antonio Gausí, amb Gama Immobiliària, i avui ens visitarà la Marta Rius. La Marta Rius és cantant i ens ve a presentar un treball discogràfic que ha acabat fa uns dies, però que és molt, molt especial i molt personal. De veritat, la coneixerem d'aquí uns minuts, eh? Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano. Avui parlarem d'un dels aliments, almenys a mi, que potser no és el més ben considerat en una taula, però és del que sempre abuso, el pa. Avui parlarem de pans amb el Felip Urbano. I a partir de dos quarts, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora. Què tal?
Els termòmetres funcionaven bé ahir, eh? Marcaven al vespre 12 graus.
Sí, sí. Ahir va bufant fort el vent. A la plana es va registrar cops de vent màxims, superiors als 60 per hora, 65 Lleida, 67 al Guaire, i clar, al port del Guaire, això incrementa la sensació de fred, però a vegades pot baixar la temperatura, en les temperatures que ens movem, 10 graus respecte a la que marca el termòmetre.
Déu-n'hi-do.
No diguem si aquest vent bufa en les cotes altes del Pirineu, que va ser molt alt, i el damunt està per sota de zero. Allò ja és congelació.
Ja.
Sí, seria absoluto, perquè la nostra pell conté humitat, igual que un pell d'un vegetal, i doncs aquesta humitat la evapora, i tota evaporació el que fa és refredar.
Clar.
Sempre poso l'exemple que a l'estiu ens tirem a la piscina i quan sortim tenim sensació de frescor, i és perquè l'aigua que tenim a sobre de la pell se'ns evapora.
Sí, senyor.
I encara que la temperatura estigui a 35 graus, pues ens refresquem el temps que dura l'evaporació de l'aigua. Un cop s'ha evaporat ja tornem a tenir calor. És a dir, és aquesta la sensació d'ell, que si va fent, si fa vent, si bufa el vent, tenim que ficar-nos més roba d'abric.
Mm-hmm.
Doncs ahir van arribar encara a 15,6 graus.
Sí, sí.
El mes d'aquest ja el podem donar per el més càlid, o el menys fred. Jo no diria càlid. El mes de novembre ha sigut el menys fred del que tenim registrat dels darrers 83 anys, una dècima per sobre del mes del que va ser menys fred, i la tendència ara de la temperatura és cap avall, i cap avall més ràpidament que si haguéssim tingut un descens de temperatura més gradual al llarg del mes, no? És a dir, les properes jornades, bueno, primer, avui ha nevat i fa molt fred en alçada.
Sí.
3, 5, 6 sota 0 a 2.000 metres. amb unes, entre 5 i 10 centímetres de neu a la Vall d'Aran i cara nord del Pirineu. Després, la resta de temperatures ha baixat, però sempre per sobre de 0 graus a les poblacions, i ha tenint núvols al sud i al sud-est de Lleida i núvols al nord, i una franja amb més núvols al centre de les comarques de Lleida. De cara a demà, es preveu que s'acomiadi el mes amb, una, amb boira. Ah. Boira que l'hem tingut molt poc. Només el dia 16 de novembre van tenir un dia de boira, boira matinal.
Tres hores també va durar, sí, sí.
Bueno, va durar més perquè va començar de matinada i aquí les compten durant la matinada que nosaltres no ens adonem, clar, que estem a dormir.
Però vull dir que a mig matí la teníem
algun
fora.
Dia algun dia explicaré el tema de que la temperatura mitjana que estem donant pues no és la real. Però com la gent no viu de nit, no viu majoritàriament de nit, pues fiquen la màxima i la mínima dividida per dos, i aquesta és la mitjana que s'ha fet sempre. Però si fessin una mitjana horària, de hora per hora, ens donaria sempre temperatures mitjanes més baixes, perquè la nit hi compta molt.
Però, clar, i és més llarga. I és més llarga.
I és més llarga, sobretot a l'hivern, però nosaltres, la majoria de la gent, està dormint i no se n'adona.
Ja, ja, ja.
Bueno, doncs pues demà tindrien aquesta boira matinal, que en principi podria començar a les 4, 3, 4, 5 de la matinada, i es podria perllongar fins a les 9, 10, 11 del matí, per tornar a obrir clarianes, sobretot a la Vall del Segre, el Llobregós, la mitja sud de Lleida, sobretot a les zones fondes i de vall. Aquesta boira es dissiparia, però ja quedarien les temperatures més frenades. Bueno. Al voltant de una mica per sobre de 0 graus o una mica menys, glaçades al Pirineu, i ja entrarem en un final de setmana més fredot, el més fredot que hem tingut des de principis d'abril o final de març.
Bueno,
però en un temps tranquil, no s'esperen pluies.
Vale.
Sí que estem esbrinant el que passarà la setmana del pont i està donant tants canvis.
Ja, ja, ja.
Serà difícil d'explicar fins i tot el divendres. No obstant, la previsió d'avui, que llançarem a la paperera d'aquí 8 hores, donava una situació poc freqüent, i és que seria menys freda i més plujosa, sobretot, això és la previsió global de la península Ibèrica, que no vol dir que individualment en cada població sigui així, però seria 1 a 3 graus per sobre de la mitjana i precipitacions per sobre de les mitjanes, exceptuant la franja nord, que és lo curiós, la franja nord de la península, Cantàbric i Pirineu.
Molt bé. Doncs, aquesta és la d'ara.
Concretar més, perquè és una mica sorprenent.
Doncs divendres en tornem a parlar, que ja estarem al mes de desembre, eh, Armando? Cuida't, bona setmana.
Igualment, bon dia.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que ens cau molt lluny, però estava llegint que ha entrat en erupció a Hawaii el volcà actiu més gran del món. El nom ara mateix no te'l sabria dir, però vaja, que és el volcà més gran en actiu del món. Per tant, malesa segur que està fent allí, segur, eh? Però vaja, que venim cap a casa nostra. T'ho explicava ahir. I va haver, al final, reaccions, evidentment, i una d'elles va ser doncs, que un centenar de veïns d'Artesa de Segre es van concentrar al vespre a la plaça de l'Ajuntament per condemnar l'atac masclista que va patir la matinada de dilluns una veïna en un incendi que hauria provocat la seva parella. L'alcaldessa del municipi, Maria Cusola, ha llegit un manifest en què demana no mirar cap a un altre costat quan avui s'ha produït aquest atac contra la vida de la nostra veïna i el patiment que segueix causant als seus familiars, amics i veïns. Actes com els d'avui recorden la importància de lluitar contra aquesta xacra social i de no tolerar cap tipus de violència. La lectura del manifest ha acabat amb aplaudiments per part dels veïns concentrats. Recordem que la dona segueix ingressada amb pronòstic greu. I ja a casa nostra, a la ciutat de Lleida, l'alcalde Miquel Pueyo ha condicionat els pactes postelectorals després de les municipals del 2023 al grau de maduresa dels partits durant l'actual mandat. En aquest sentit, l'alcalde ha reconegut que la legislatura ha estat complicada pel pas d'un govern en majoria amb Junts i el Comú a un altre en minoria per la sortida dels segons. També per la Covid i les seves derivades, així com per la possible moció de censura a la qual es va haver d'enfrontar a principis de l'any. Tot això ho ha dit en la conferència anual del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Lleida. Pel que fa a una de les demandes de l'estat de la ciutat, que és el tema de la inseguretat ciutadana, l'alcalde de Lleida parla de la necessitat de més contundència judicial davant la reincidència de petits delinqüents.
I les jutgesses comencen a aplicar amb una certa severitat la modificació dels criteris de reincidència, tindrem problemes, tindrem molts problemes, perquè si un pot acumular impunement 80 detencions i entrar i sortir, doncs això, més que un fet delictiu, gairebé és una professió.
Doncs mira, amb aquestes declaracions ja estic totalment d'acord. Ja sabeu que al final s'ha d'intentar ser objectiu, digui qui les digui. Amb aquestes hi estic totalment d'acord. I això t'ho he explicat aquí, quan la Guàrdia Urbana explica que han detingut a una persona per un robatori a l'eix comercial i que ja en té 80 d'antecedents. 80 d'antecedents amb això. Doncs estic d'acord amb el que diu l'alcalde. Os posa una mica més de... jo què sé, o que les apliquin més les lleis, o que hi hagi més sancions, o no sé què ha de passar, o quasi bé comença a ser un ofici. I això ja és un perill total. És un perill total. En fi, també t'explico que han començat els treballs per reparar la muralla de la Seu Vella de Lleida, amb la retirada de runa del tram que es va enfonsar el 2021 al costat del baluard de Louvigny. Les obres duraran 6 mesos. I l'alcalde de Lleida i el president del CK es veuen demà per concloure la polèmica, ja saps, aquelles declaracions, la carta de l'alcalde, etcètera, etcètera, etcètera. En fi, dos coses que es diuen dos adolescents, permeteu-me la comparació, al pati de l'escola, que va pujant de to, les primeres declaracions estaven ja fora de to, la reacció segurament també estava passada de frenada, i a partir d'aquí, doncs tot l'espectacle. Doncs a veure si ho arreglen d'una vegada i ens oblidem d'això. L'Anyoró, per cert, que prepara diferents activitats durant el 2023 per apropar la figura i el llegat científic del bioquímic lleidatà, amb conferències, una exposició, un projecte educatiu i diverses publicacions entre les iniciatives que es duran a terme i que espero que Lleida sigui l'epicentre. I, per cert, amb la nostra notícia econòmica del dia t'explico que Trem estrena l'oficina del programa Accelera Pime. És una oficina que destinada a assessorar les empreses per a la seva digitalització. I això, evidentment, farà créixer o modernitzar el teixit empresarial de tota la zona.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en què parlem del món immobiliari. Ja saps que ho fem ben assessorats, des de Game Immobiliària, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, que estan a Lleida, a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, primera planta, i que també tenen un telèfon on t'atendran de manera totalment amable i amb ganes de que truquis i expliquis el que necessites d'ells. A 973-2300-66. 973-2300-66. De veritat que per qualsevol dubte o problema o, escolta, aclariment que necessites del món immobiliari, ja sigui un assumpte gran, petit, mitjà, a llarg termini o a curt termini, els hi fas un truc, perquè ells ja entenen, i justament és el que volen, per això estan aquí a la ràdio cada dimarts, perquè et truquis, perquè preguntis i perquè ells et puguin ajudar. 973-2300-66. És Game Immobiliària, ja saps, amb Game Consultora, Game Promotora, Game Sènior i les construccions Antonio Gausí, que és justament aquí tenim aquí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Mira, anem a parlar avui d'una figura que aviam, quan te l'expliquen, l'associes directament al món immobiliari, però que de vegades passa desapercebuda i que és important que existeixi. És la figura del API. API, que és l'agent de la propietat immobiliària.
Molt bé.
I és important que existeixin i que de vegades, on anem, hauríem de preguntar primer si hi ha un API o no.
Pues sí, lamentablemente es así. Piensa que la figura del API en estos momentos y en la actualidad todavía más es básica, es fundamental para el asesoramiento profesional de verdad, para la comercialización de cualquier tipo de activo. Porque siempre caemos en el error de que el particular piensa, bueno, ¿yo para qué necesito ahora un API? Claro. Si total voy a venderme el piso y él se va a llevar un porcentaje. No hay que verlo así, lo que hay que pensar es al revés, es decir, yo quiero vivir tranquilo en cuanto a la venta de mi activo, mi piso, mi finca, mi local, lo que sea. Entonces tiene que estar asesorado por un API. ¿Por qué? Porque un API no se trata solo. El particular muchas veces piensa, bueno, total, para venir aquí, abrir el piso, enseñar el piso, y para esto ya lo enseño yo. Pero es que esa no es... Sí que es la función del API, pero aparte hay unas funciones más importantes, como es el asesoramiento al vendedor, desde en qué precio tiene que salir, en qué precio tiene que poner en venta su activo, todo el área asesoramiento, como bien digo, comercial, tanto jurídico como fiscal. Todo esto se lo da un API. Uh-huh. Además, después el API también le gestiona a nivel jurídico todo el contrato de arras, le asesora hasta el momento de la escritura, le acompaña hasta la escritura al cliente. Después también piensa que hay muchas operaciones que no se llegan a cerrar porque el API, en cuestión, porque claro, API es como cualquier otra profesión. Hay de todo también, ¿eh? No pensemos que los API son todos...
Son personas.
Son todos santos y todos son... Pues profesionales, cada campo tiene los suyos, mejores y no peores, sino pues no tan buenos. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque muchas, a veces, operaciones que se pierden porque el API da el asesoramiento correcto al vendedor, pero no sabe dar el asesoramiento correcto al comprador. De qué manera le va a afectar en la renta, si la compra que realiza va por ITP o va por IVA, si posiblemente tiene unas deducciones dentro del ITP, que ya lo hablamos en su día, como puede ser el tope de edad, si también tiene una minusvalía el comprador, si es su primera vivienda. Claro, todo esto solo lo puede hacer un API. Y entonces, aparte de que encima del API va amparado, al estar colegiado, por un seguro de responsabilidad civil muy importante para cualquier incidencia que pueda surgir, ¿no? Que, gracias a Dios, son las mínimas, casi casi cero, ¿no?
Però està cobert.
Està cobert. I...
Està però cobert. Mira, salvant les distàncies, salvant molt les distàncies, eh? És com si tens un accident amb un cotxe que està assegurat o que no. Si no està assegurat, doncs tremola. Tremola perquè tindràs, sí, sí, problemes. Claro. Si està assegurat, doncs, escolta, segurament anirà millor. Doncs el mateix.
Sí, sí. Però jo dic que... Es para mí, bueno, yo entiendo cada vez es más, el cliente que desde luego tiene clarísimo, solo te tienes que fijar en los portales inmobiliarios, ¿no? Que todos los anuncios siempre vienen de la mano de una agencia. Ya no es como antes, que mucho era de particular a particular, ¿no? Precisamente por eso, porque al final, si saca números el cliente que quiere vender, piensa, bueno, ahora quién me hará el contrato de arras, ahora quién me dirá qué impuesto tengo que liquidar, ahora quién me asesorará si este contrato es correcto o no es correcto. Entonces, al final se va a otro profesional, como puede ser un abogado, cuando el API todo esto se lo está englobando. Y encima el API es el que pierde el tiempo enseñando, no a uno, a muchísimos clientes su activo. Además de que la proyección a exterior o al mercado desde una agencia inmobiliaria no es lo mismo que de un particular a un particular. El particular se anunciará con un anuncio en un portal. El API en ese portal a lo mejor tiene colgados 100 anuncios o claro. 150 anuncios. encima es una marca reconocida, con lo cual siempre tienes más demanda o tienes más leads que son o visitadores a tu web, ¿no?
Y credibilidad.
Desde luego.
Y credibilidad. Has dit dos coses que crec que són força interessants, i és, bueno, primer, la tranquil·litat de que sabeu el que feu. A Gama Immobiliària, això, evidentment, teniu, bueno, sou apis, i per tant, sabeu el que feu, primer per l'experiència i després perquè les coses van canviant i seguiu estant al dia. Primer, tot el tema burocràtic, que això és una cosa que ens pensem que ens en podrem sortir, la gent que no som del sector, però ull, que cada vegada tot està més complicat a nivell burocràtic. Ningú ho voldríem, però la realitat és aquesta, i per tant, de moment, millor que t'ajudi algú. Però després has dit dues coses importants, i és l'assessorament i l'ajuda tant al comprador com al venedor, a les dues parts, que de vegades això pot ser un valor afegit, perquè ens acabin comprant o venent.
Claro, porque piensa que, por ejemplo, en el caso del vendedor, él piensa que, bueno, vendo y usted tendrá un incremento en patrimonio. Claro. Si a lo mejor ese incremento vuelve a comprar algo dentro de un año, no le agrava de la misma manera, tendrá que liquidar una plusvalua.
Al menos que tú expliquen, claro. Y tú acabes de decidir
qué fas. Nosotros le calculamos también, claro, aproximadamente la plusvalua. Bueno, son una serie de detalles que son sumandos a que facilita a que el cliente que quiere poner a la venta cualquier tipo de activo vaya arropado o vaya asesorado por un API.
Claro. Això ho podeu tastar i provar a Gama Immobiliària, www.gameimmobiliaria.es, a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i després el telèfon 973-23-0066, que és fàcil de recordar, aquest, 973-23-0066, per fer qualsevol tema de consulta del món immobiliari, qualsevol tema de consulta.
Sí, sí.
Us ho dic, que us estan esperant.
Aquí, cuando hablamos de comercialización, entendemos que es comercialización tanto en venta como en alquiler. Y,
claro,
y incluso se nos están dando casos, ya que no es la típica venta o alquiler, sino que es la gestión de un patrimonio más mayor o menor, ¿no? Pero, oye, pues asesoramiento, ¿qué harías? ¿O me vendo parte o no lo vendo?
O sigui, Antonio, jo tinc uns baixos amb un altre edifici, un altell i un pis en un altre punt de vista, jo vinc a Gama Immobiliària i dic, escolta, tinc aquestes tres coses,
ara
què fem amb això?
Claro, ara, por ejemplo, estos meses, la típica pregunta, Antonio, ¿es el momento de vender o sigo con el alquiler? ¿Tú qué harías? O, es que de la rentabilidad que me está dando el alquiler es esta, pero a lo mejor también el mismo inquilino se lo quedaría. ¿A qué precio se lo puedo...? Bueno, y es ajudar al cliente.
Cada cas és un món.
Exactament.
Per això és bo que truqueu, que us coneguin i que expliqueu exactament la vostra situació, perquè ells us podran aconsellar molt, molt més finament.
I ja sé que me hago pesado, però vuelvo a agradecer todas las consultas que estamos teniendo semanalmente.
Pues escolteu, que la gent va perdent la vergonya de trucar.
Sí, sí, desde luego que sí.
Doncs ja està.
Estamos muy contentos porque desde luego hemos pasado... Al inicio, pues, te llamaban uno o dos, pero es que ahora semanalmente tenemos una afluencia importante, ¿eh? De gente que además quiere venir al despacho. No solo la consulta de que no me conozcan, lo típico de... No, mire, eso quiero preguntar esto, vale, adiós. No, oiga, ¿podemos quedar un día porque eso quiero explicar bien y usted me...? Sí.
Doncs ja sabeu. 973-23-0066. Això per fer la primera consulta. A partir d'allí, doncs escolta, si els visiteu, encara millor. Antonio Gausi, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu, Ricard. Bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest munt com en un mirall i veig en un reflex que la gent va fent. I mentre surt...
Mira, hi ha coses que m'emocionen poc, com per exemple la que t'explico ara, i és posar un tema, tenir la persona que el canta aquí a l'estudi i veure com l'està cantant mentre està sonant. I això és el que acaba de passar. I de veritat que són coses que m'emociona, igual que anar a veure els concerts en directe, que ja sabeu que sempre us dic que és una experiència a part, que no te l'has de perdre. Ella és la Marta Rius. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Estaves cantant?
Estava cantant sense veu, per això.
No, sí, ho sé, però l'estaves cantant.
Sí, sí, perquè li estava comentant al Guillem que hi ha un detall d'aquesta cançó que m'agrada molt i li estava dient, aquest pum, pum, m'agrada.
Guillem Ballaz, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Com estàs?
Súper, content d'estar aquí.
Bueno, tu ets una de les persones que acompanya la Marta al disc i, a més, sou parella des de fa 4 dies.
Quatre, sí, acabats de conèixer.
Molt bé. El disc, per cert, si l'heu de buscar, l'heu de buscar com La Marta Rius. Per què Marta? Per què La Marta Rius?
Perquè, per dues raons. Una, perquè la gent em coneix com la Marta Rius, o sigui, va en pac, és tot seguit.
Què és això, La Marta Rius?
Sí, la gent no diu, ai, avui he anat a fer un cafè amb la Marta... No, avui m'he trobat a la Marta Rius, o la Marta Rius m'ha dit que no sé què, però fins i tot els fills petits dels nostres amics, tothom. I vaig tenir com molt clar que si jo començava la meva carrera en solitari no podia ser una altra cosa que la Marta Rius, perquè sóc així, sóc jo. I després el La també perquè és molt nostre, no?, posar l'article davant del nom, i si sí, i vaig sí, pensar, sí, sí. Hi ha molts llocs on no ho fan, si el poso jo no passarà, no?
Maco,
o sigui, me'l posaran molt sempre, i a mi m'agrada com sona i tot, o sigui que bé.
M'agrada molt. Marta, tu comences al món de la música el 2000... Mm-hmm. Amb històries, amb un grup, amb...
Sol i Serena,
amb d'altres propostes. Mm-hmm. Vius el bo i el dolent del món de la música. Mm-hmm. El bo i el dolent em refereixo perquè hi ha molts grups, hi ha molta gent fent bona música, però que de vegades, per mala sort, simplement de no estar al lloc correcte, al moment correcte, doncs no acaben tenir ressò i, doncs, com aquests, invisible. Musicalment parlant, parlo.
Sí, segons... A vegades em sorprèn que ho soc menys del que em sembla a mi mateixa, no? Però realment sí que no sóc una persona superpública que tothom sàpiga que m'aturin pel carrer i aquestes mm-hmm. coses, eh? Tampoc sé si m'agradaria molt, molt, eh? Jo, mentre pugui anar fent els meus concerts i pugui anar tirant i em pugui expressar i comunicar amb la meva música, jo sóc feliç. El problema ve quan et costa fins i tot aquest mínim, no?, que moltes vegades ho parlem, que quan ets una dona liderant un projecte dalt de l'escenari, a partir dels 35-40 anys ja costa una mica més, no? Sembla que haguem de tenir vida de futbolista, no?
Sí.
Les dones, sí, músics.
No, sí, mai he entès per què, eh?
Jo tampoc. És un tema que algun sociòleg o alguna sociòloga hauria d'estudiar a fons. I llavors, clar, sí que últimament era com... Ostres, jo ja estava una mica cansada, no? Ostres, que ara sí que ja començo a... Que cada vegada és com més difícil, no? Mm. Però bueno, aquí estem.
Vius de la música, ara?
Visc de la música, no visc dels concerts. Perquè viure dels concerts, hi ha molt poqueta gent a Catalunya que ho pugui dir, i si fan música en català, encara menys persones ho poden dir. És molt, molt difícil, i el tipus de música que jo faig tampoc dona com per viure dels concerts. Però sí que visc de la música, faig bandes sonores per espectacles teatrals, a vegades, mm-hmm. i també faig classes de música en una escola de música, i tot relacionat amb això, però no només els concerts.
Dic això perquè el Guillem i la Marta ens han vingut a presentar el seu darrer treball, que porta per títol 7, i que, tenint en compte les facilitats que tenim avui en dia, de veritat que val la pena que us acosteu a una botiga de discos, on n'hi hagi, perquè cada vegada n'hi ha menys, compreu el disc o digitalment, o l'escolteu legalment a través de les plataformes que el teniu publicat, Spotify, Apple Music, mm-hmm. i les majoritàries, que això també, aviam, ja sabem com està el tema de pagament d'aquestes plataformes, sí. Però escolta, almenys que sumem, que no restem, perquè aquests projectes necessiten que la gent s'involucri, necessiten que puguin comprar el disc, necessiten que ni que siguin 1.000, 2.000, 10.000, 300 o 10 facin aquest pas, eh?
Jo sempre dic, si vols recolzar... Si tu vas a un concert i vols recolzar aquell projecte perquè t'ha semblat interessant, compra el disc i després, si vols, l'escoltes a les plataformes igualment.
Clar.
Però compra el disc perquè és la manera més directa que tens de donar suport a aquest artista, no? Que t'ha emocionat o que t'ha... o que t'ha commogut d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí. Marta, parlàvem del bo i el dolent del món de la música.
Sí.
Ara anem a parlar del bo i el dolent...
De la vida.
De la vida.
Sí.
Perquè, bueno, arriba un dia que passa una cosa.
Mm.
Què passa?
Em diagnostiquen un càncer de pit, just quan estàvem... Just després del confinament... Bueno, just no, després del confinament, va passar l'estiu... I aquella tardor mateixa em van diagnosticar un càncer de pit. I vaig passar un segon confinament més particular.
Bueno, com estàs?
Estic bé, sí, gràcies.
Fas bona cara, les coses com siguin,
sí,
no?
Sí, gràcies.
Clar, llavors és quan et comencen a sortir cançons sense voler.
Sí, perquè jo, amb això que parlàvem abans, estava molt cansada. Després del confinament em vaig decepcionar molt perquè... semblava que la cultura ens havia de salvar i tothom li donava molta importància i tal, i després semblava que havien de canviar moltes coses i no han canviat tantes, i algunes fins i tot han anat una mica pitjor, no? I això va ser molt decepcionant per totes les persones que tenim oficis que tenen relació amb la cultura i la música i el teatre i el cinema i tot. I com que jo ja venia cansada de remar i d'invertir esforços, diners i tot, ja havia pràcticament decidit deixar la música. I quan em va venir el diagnòstic vaig pensar, doncs mira tu, ara que has d'estar parada una temporada, doncs guarda els instruments i estigue't per altres coses i després ja veurem què passa. Però vaig descobrir que no sé viure sense fer cançons, perquè... m'ajuden a dir-me el que jo necessito sentir, a ordenar les meves emocions, m'ajuden també a vegades quan m'està costant molt a posar la mirada cap a una part més optimista, i a poc a poc van anar sortint aquestes cançons que no estaven pensades ni perquè fossin cançons, ni per compartir-les, ni per publicar-les, ni per fer concerts, ni per res. Eren com apunts. D'aquests apunts vaig veure que m'estaven sortint cançons i vaig dir, va, doncs faré aquestes cançons. Després vam dir, hosti, i si les gravem? I així, la meva manera de tancar l'etapa era com gravant un disc, no?
Però... Déu-n'hi-do.
I ara, doncs mira, estem aquí.
Guillem, des de l'altre costat, com ha anat aquest procés?
És molt així, de, com ara digui la Marta, de... un punt improvisat. O sigui, la Marta va començar a fer les cançons, però les cançons no eren cançons pròpiament. Eren idees, aquestes idees me les va ensenyar a mi, després les va ensenyar al Floren, i llavors tots tres, cadascú, no, a hores, individualment, anàvem proposant maneres d'abordar-les, però amb la intenció aquesta d'ajudar una mica la Marta a tancar el cicle aquest sense cap mena intenció de publicar-ho ni que ho sentís ningú més. I ja està, però un cop la cosa va anar agafant cos, vam deixar-ho escoltar algú altre i hosti, era com xulo, i tenia un punt bastant més lluminós del previst, no?, per al procés que és.
Sí, sí. Mm-hmm.
I ja està, llavors, a partir d'aquí la Marta es va animar, no, diu, doncs va, provem d'editar-ho, i el punt on estem ara, vaja.
Clar, tu escoltaves, suposo, de manera diferent, perquè sabies d'on sortia tot plegat.
Sí,
però... Em refereixo al final, no és com a l'any 2000 o el 2010, que va, fem unes cançons, fem un disc... Aviam, per nosaltres, per mi, és el mateix, per tu no.
Jo sento, és el que pot sentir qualsevol que senti la cançó, no? Perquè explica tal qual el que és.
Hem escoltat al començament Gelatina, anem a escoltar un tema que porta per títol He après.
Amb tu he après que no som immortals, que el present ens sorprèn i que viure és fer un pas i un altre pas. He après que no hi ha cap verí que no pugui filtrar i calar-me amb el que és més bo per mi.
Al final, Marta, ens dius el que... ens diuen sempre tothom, sabem que ho hem de fer així, però fins que no tens una patacada forta no t'adones que potser no vivim bé la nostra vida, cadascú,
Hi ha gent que sí que ho sap fer, però en general la mateixa...
Jo no en conec cap, en conec molt pocs,
Pot ensenyar coses, no? I... i de la, que de la meva experiència gent del meu voltant aprengui a valorar coses de la vida que no valorem, o que ara tu, després d'aquesta entrevista, te'n vagis a casa teva i miris els teus fills d'una manera diferent, uh-huh, i gaudeixis de... Bueno, sí, que són pesats a vegades, però és brutal que existeixin, no?, i que estiguin al nostre costat. I amb aquest disc també em passa el mateix. Si puc aconseguir que una sola persona, després d'escoltar aquest disc, reflexioni una mica i visqui més el present i no es preocupi tant per coses que no tenen tanta importància, que l'urgent no passi per davant de l'important. Només que passi això amb una o dues persones, jo ja seré molt feliç.
Però això ja ho hauràs aconseguit?
Suposo, no sé. Una o dues és un objectiu, veure, molt fàcil, no?
Jo t'acabo de conèixer i ja m'estic replantejant coses.
Veus,
sí, imagina't, ja està. Tu. Us dona la web, la Marta Rius... Mira, em deixava la... No, és lamartarius.cat, lamartarius.cat. Sí. Des d'allí teniu sortida a les diferents xarxes socials i a les plataformes. Segueixo insistint, aquests projectes són aquells que val tant la pena donar-los suport, que un esforç, aviam, un esforç, cadascú sap el que pot i el que no pot, però comprar el disc per ells és importantíssim, i a partir d'aquí, escolta, si a més acaben podent quadrar una data a la zona de Lleida per venir i pujar sobre l'escenari aquest disc, doncs perfecte, allí anirem, ens veurem les cares i molt millor.
Escolta,
el disc porta per títol 7.
Sí.
Em sembla que no és el número 7.
És tot, una
mica. És un 7.
És 7 perquè són 7 cançons, perquè el 7 també és un strip.
Això.
I fa referència també a les meves cicatrius. I un 7 és un punt guanyat, un partit, i aquest punt de moment l'hem guanyat. I la 7 de viure, no?, també segurament... I el 7 també és com un número de la sort per molta gent.
T'ha donat per molt, aquest títol.
M'ha donat per molt, és com... Ostres, és que...
És rodó, sí, és que li anava ni calat.
Sí, tots els significats que té el concepte, tots encaixen, no?, en aquest projecte, i vam dir, doncs, endavant, 7. I llavors, de tots els conceptes, vam triar el més divertit per fer la foto de la portada i les fotos de promoció.
Sí. Escolta, a la portada surten tres persones d'esquena amb raquetes.
Sí.
Sou vosaltres?
Som nosaltres, tres, sí.
El
Floren, el Guillem i jo.
El Guillem i tu,
sí.
Eh?
Sí.
Però vau jugar o només
ho vam intentar, posar, diríem. Ho vam intentar. Jo, bueno, tu no ho sé, crec que tampoc, no? Jo no havia agafat una raqueta de tennis en la meva vida, de veritat.
La gràcia també és que tot el material era gent... Bueno, és material vintage, tot això, eh? Era una mica de... Bueno, jugar, no podíem jugar gaire perquè eren raquetes de fusta. Vull dir que seria anar una mica al tanto amb tot.
Sí. Bueno, la Marta ve equipada amb una càmera de fer fotos.
Sí.
No sé quina marca...
A veure, t'ho dic. I així que MGU. Ah.
Però és d'aquelles que darrere porten una porteta, ho dic perquè hi ha gent que encara dirà, aviam, sí, porten una porteta, si posa un carret,
sí.
Porta botonets a dalt, no té pantalla, i té una finestreta on poses l'ull allí, mires, i enfoques, apretes un botó i fa clac. I després has d'estirar una palanqueta perquè passi a la següent fotografia.
Exacte.
I això?
És un aparell per contrarrestar aquesta societat de la... Sí, aquesta societat de la immediatès que tenim ara, que volem
clar,
resultats.
Clar, tu no les pots veure.
Jo no aquestes...
Fins que sí, les reveles.
Ara t'he fet una foto a tu, aquí a l'estudi, i segurament fins d'aquí un mes i mig no la veuré.
Bueno.
Perquè s'ha d'acabar el carret, després haig de trobar temps per anar fins a Banyoles, portar-lo a revelar, esperar que el revelin. I això és una cosa que abans era molt... Però no només amb la fotografia, en tot, no? La vida anava més a poc, sí. Teníem més paciència. I m'agrada guardar, jo també, de formació soc operadora de càmera de cine i directora de fotografia. Va. Llavors, la fotografia analògica és el meu refugi dels 90, diguéssim. O sigui, d'aquella vida una mica més tranquil·la i amb no tanta pressa, no?, per les coses i...
Sí. Bueno, jo sempre dic, ho he llegit, no és meu, ho he llegit, que correm molt però no avancem tant com correm.
Sí,
és la metàfora.
Sí.
A més, si t'hi fixes pel carrer, tots tenim pressa sempre, però sí. Sempre. I hi ha una cosa que odio als meus fills, que des de que s'aixequen fins a la nit, sempre els estic dient, corre, corre que això, clar, corre que fem clar. Tard, corre per allí. És que, escolta, dic, no ho entenc, no ho entenc. O no calculem bé l'horari o no ho entenc. Mm. En fi, escolta, Guillem i Marta, Marta i Guillem, que ha estat un plaer conèixer-vos, eh? Conèixer, i que hagueu vingut aquí a explicar la vostra història, és un luxe, i que a més l'hagueu plasmat en un disc que podem escoltar, jo crec que és una cosa importantíssima. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona.
Gràcies.
I quan tingueu data a Lleida ens ho feu saber. Eh?
Perfecte.
Gràcies.
Gràcies a tu.
El nostre ha sigut tan intens, sense tu sóc més lliure, ara ja podré viure.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Venga, vamos con una buena noticia. Los precios se están moderando. Lo dice el último IPC que hemos conocido esta misma mañana. Han subido, sí, pero menos que en los meses precedentes. Sin ir más lejos, en octubre la inflación subió un 7,3% y ahora se queda en el 6,8% en este mes de noviembre. Es el dato adelantado que se tiene que confirmar dentro de un par de semanas. Hoy no sabemos exactamente qué productos o servicios son los que suben o bajan, pero sí que podemos intuir los factores que tiran de los precios hacia abajo. Tienen bastante que ver con el coste de la energía, del petróleo o del gas. En el caso del petróleo, lo que vemos es que en el último mes el precio del barril de Brent ha ido descendiendo poco a poco. Hace un mes rozaba los $95 el barril y hoy está moviéndose en torno a los 80, el nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Se supone que esto lo tendríamos que empezar a notar también en los surtidores, que están más relajados. Aunque cuando se trata de bajar el precio en las gasolineras, ya sabemos que todo va mucho más despacio. ¿Por qué está bajando tanto el petróleo si todavía seguimos con la guerra de Ucrania? Pues hay varias causas, pero nos vamos a quedar con tres principales. Por un lado, los brotes de COVID en China y los estrictos confinamientos que han frenado la producción. Esto ha hecho caer la demanda de combustible del gigante asiático. Por otro lado, el incremento de petróleo que exporta Venezuela una vez que Estados Unidos ha levantado parte de las restricciones al régimen de Nicolás Maduro. Y un tercer factor sería la caída del consumo en toda Europa por la incertidumbre económica que tenemos y las medidas de ahorro. Pero no solamente ha bajado el petróleo, también el precio del gas está más contenido. En nuestro país, porque está limitado para la producción de electricidad, lo que hace que la factura de la luz sea un poquito más barata, pero también porque Europa y sobre todo España tiene un acopio bastante importante de reservas. A ver qué pasa a partir de ahora que ya ha llegado el frío y aumentará el consumo. Estos factores relacionados con la energía no son los únicos, pero sí muy importantes para ver un IPC más relajado. Primero porque moderan el gasto en energía de los hogares y luego porque indirectamente alivian también los costes de producción o distribución de los productos y eso se acaba notando en el precio final que tenemos en las tiendas. Ahora bien, no hay que olvidar que a pesar de todo esto seguimos teniendo un incremento de precios y tampoco conviene olvidar que el petróleo o el gas están sometidos a muchísima incertidumbre y que pueden subir o bajar con mucha facilidad. Es decir, al menos por prudencia, aunque bajen los precios, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Y esto es lo que indica la inflación subyacente, la que excluye los productos que dependen de la energía o las condiciones meteorológicas. Esta inflación, lejos de bajar, ha subido. Quiere decir que con los precios tenemos un problema estructural que no se va a resolver así como así, de la noche a la mañana, aunque el presidente ruso Vladimir Putin decidiera parar la guerra. Pues hay más cosas que debes conocer, que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Supremo ha revisado al alza las penas de cárcel para los dos condenados por el caso Arandina. Afirma, sin embargo, que estas serían más altas incluso si no tuvieran que aplicar la polémica ley del solo sí es sí impulsada por la ministra Irene Montero. Ambos exjugadores del club burgalés han visto cómo sus 3 y 4 años de cárcel iniciales por agredir sexualmente a una menor pasan al final a ser 9. Enseguida vamos a ver las claves de este asunto. Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 42 años en Lugo, su cadáver apareció en su propio domicilio lleno de puñaladas. De momento, se desconoce su identidad, además del posible vínculo entre ambos, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Y buena noticia en el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología aleja la posibilidad de una ola de frío importante y asegura que las dos próximas semanas serán más cálidas de lo normal en toda España. Llegarán además las lluvias de forma generalizada en toda la península y la nieve se quedará en cotas altas. Además, contamos, Pilar, que el Papa ha advertido sobre los peligros de caer en la polarización y el sectarismo cuando la Iglesia debe buscar, dice, la armonía entre las diferencias. En una entrevista a la revista de los jesuitas en Estados Unidos, Francisco considera que sobre China y los derechos humanos ha optado por el camino del respeto y el diálogo, que a veces es lento y tiene fracasos, pero que siempre abre puertas de esperanza en el futuro.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Francia no contempla la vuelta de Benzema.
Karim Benzema no fue desconvocado por Francia después de la lesión antes del Mundial y se ha especulado con la posibilidad de que volviera en el tramo final del campeonato. A Benzema se le ha visto descansando en la isla La Reunión y a Didier Deschamps, el seleccionador francés, le acaban de preguntar sobre la opción de que vuelva.
No es algo que esté en mi cabeza. Vosotros sabéis la situación. No sé qué se dice ni cómo se dice. Yo hablé con Karim después de irse. Conoce su situación y el tiempo de recuperación. No sé dónde quieres ir con esa pregunta. Yo, la verdad, me ocupo de los 24 jugadores que tengo aquí. Vosotros, si queréis imaginar, hablar o debatir, yo desde luego no voy a comentar asuntos ajenos a nuestra rutina diaria.
Noticia en Camerún, informa Elena Condis que el portero Onana finalmente ha abandonado la concentración con destino a París por un desencuentro con el seleccionador camerunés. Y ahora, noticias de España, que prepara ya el partido del jueves contra Japón, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado el penúltimo entrenamiento antes del choque ante Japón. En el grupo 2 ausentes, Gavi, que se recupera de un golpe en la rodilla del partido ante Alemania, y Rodri, que arrastra un golpe en el tobillo. Los dos han realizado bicicleta estática sobre el césped y se espera que mañana se incorporen a la dinámica de grupo. Habrá rotaciones y Luis Enrique podría dar descanso al apercibido Busquets. Se espera en torno a 4.500 aficionados españoles en las gradas animando a los nuestros.
En la jornada de hoy a las 4 se decide el grupo de Países Bajos con el Ecuador, Senegal y el Países Bajos, Qatar, y a las 8 el de Inglaterra con el Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Dimarts 29 de novembre, hores d'ara, amb 12 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia encara mig ennuvolat. Per cert, que abans parlàvem d'aquestes sensacions tèrmiques. Ara m'explicava l'Armando que un dia de 12 graus, però amb un vent d'uns 20 km per hora, la sensació tèrmica, això és relativament subjectiu, però la sensació tèrmica que tens pot baixar fins als 5 graus positius. Però és que a 12 graus, amb un vent d'uns 30 km per hora, la sensació tèrmica pot ser ja similar a la que tens a uns 0 graus. Per això ahir al vespre, a la tarda, vespre, nit, doncs amb el vent que feia, havia una sensació tèrmica molt inferior de la que et marcava el termòmetre respecte a la temperatura que hi havia, la temperatura absoluta, la dels graus absoluts. En fi, va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba ara des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, menys a zones del Pirineu. Allà amb intervals ennuvolats i amb núvols més compactes, sense descartar precipitacions, sobretot a la Vall d'Aran, en forma de neu a partir d'uns 1.100 o 1.300 metres, i es podran acumular, sobretot a la Vall d'Aran, més de 5 o 10 centímetres de neu a partir d'uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, avui màximes de 17 graus a Balaguer, de 16 a Lleida capital, de 15 a Tàrrega, la màxima estarà avui sobre els 10 graus a la Seu d'Urgell i sobre els a Viella. I si en referim al vent, a cotes altes del Pirineu, el vent serà més intens del nord i del nord-oest, mentre que la resta predominarà el vent de la component oest. Si mirem ara, demà dimecres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats o clars, sense descartar boires matinals a les comarques del sud, amb unes temperatures demà que baixaran amb màximes de 12 graus a Lleida, i a Balaguer, 11 graus a Tàrrega. La màxima serà de 10 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La una i nou minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Avui ha tingut lloc la conferència anual del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Lleida, on el Paen Cap ha parlat dels pactes postelectorals després de les municipals del 2023 i els ha condicionat el grau de maduresa dels partits durant l'actual mandat. En aquest sentit, l'alcalde ha reconegut que la legislatura ha estat complicada pel pas d'un govern en majoria, amb Junts i el Comú, a un altre en minoria per la sortida dels segons, també per la Covid i les seves derivades, així com per la possible moció de censura la qual es va haver d'afrontar a principis d'any. A més, també ha reclamat a la justícia més contundència per fer front a la reincidència que genera inseguretat entre la ciutadania, com per exemple casos com el que jo t'he explicat de persones que han enxampat robant a l'eix comercial però que han detectat que tenien 80 antecedents, uns 80, 60, 50, 40, 30, i l'alcalde el que ha reclamat és que o es posa a fre això o acaba sent un ofici, i llavors sí que tindrem un problema tots plegats, si és que no el tenim ja, si és que no el tenim. D'altres històries que passen a les ciutats, que passen ara. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que ocupava pisos amb menors per evitar el desallotjament i, passats uns dies, els llogava a famílies que buscaven habitatge. Poca broma, eh? L'entramat estava format per 9 persones que s'encarregaven de buscar immobles d'entitats bancàries, ocupar-los i simular amb nens que es tractava de famílies en situació de vulnerabilitat. Els investigadors relacionen el grup amb 12 ocupacions de pisos i 12 intents durant els darrers 4 mesos. Això va a tot Catalunya, no a Lleida. Però després, un cop el tenien ocupat, llavors el llogaven. Llavors el llogaven. És a dir, es lucraven. Clar, com que havia un menor, doncs directament la Generalitat no es pot tocar res aquí. S'ha acabat. No cal ni investigar-ho. No cal tocar res. Ja està, no es pot fer res. Però és que aquesta gent, llavors, no només seguien ocupant l'immoble, sinó que el passaven a llogar. I vinga, després d'un l'altre. O sigui, ja és lucrar-se. És un delicte, ja. Ja ho és ocupar. Doncs imagina't lucrar-te amb això. A Lleida, per cert, han començat els treballs per reparar la muralla de la Seu Vella de Lleida. Amb la retirada de runa del tram, que es va enfonsar el 2021, les obres duraran, per cert, 6 mesos, igual que duraran més o menys les de Rambla Ferran, Prat de la Riba i Alcalde Costa. 5-6 mesos, eh? 5-6 mesos. Déu-n'hi-do. Vinga, fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem de gastronomia. Ho fem, com sempre, ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, que avui... a veure, ja m'ha dit una mica de què hem de parlar avui, però estic il·lusionat, perquè dins de la gastronomia sempre tendim a parlar de plats molt cuinats, molt elaborats, però a mi hi ha un ingredient, bueno, un ingredient, un aliment que em torna boig, que és el pa.
Bueno, jo lo tinc aquí al costat de la botiga i molts dies que passo per allà, compro l'esmorzar, imagina't, no? Està tot el barri amb aquell olor, no?, de pa. I a part, bueno, són ja 3 generacions, crec que 4, ens ho explicarà ell.
Però escolta, espera, Felip, tu que ets sommelier, perquè jo mai m'he tallat amb això. O sigui, jo si he de sucar pa amb una salsa o amb un plat, ho faig. No ha d'estar mal vist, això, oi?
Bueno, yo como con las manos muchas veces, ¿eh?
Ah, vale, pues sí, ya está.
Imagínate, que a basura... No, es un ingrediente... A mí me agrada mucho también, ¿eh? El pasa que, bueno, cada copa, a veces, es menos, ¿no? No, pero, hostia, un buen pa y un buen oli, pues imagínate.
Bueno, aquesta es la clau. Pep Bargalló, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, bon dia, ¿qué tal?
El Pep Bargalló és el propietari de Can Bargalló.
I el forner
d'una panaderia, pastisseria, com, què és?
No, jo sóc un forn de pa, típic, clàssic de tota la vida, sense taules ni cadires ni coses d'aquestes de, en plan degustació. I llavors, pues, clar, si vols un cafè llet el pots endur, però no tinc per fer allà esmorzars i sentar-te en una taula. I llavors, pues això, un forn de pa de tota la vida.
La panaderia de tota la vida, Pep.
Exacte. Moderneta, perquè no hem de descuidar que hem de treballar bé,
sí,
i a gust.
Sí, sí, sí.
Però...
Vosaltres sou aquell... Jo recordo de petit els meus avis que sempre anaven a comprar el pa en una panaderia, sempre. Uh-huh. I jo recordo que de petit els dic, escolta, que hi ha el supermercat, aquell no és bo. I, escolta, no. Van morir anant sempre a la panaderia, la mateixa, a comprar el pa, eh?
Que
és el que dèiem amb el Felip ara, que, igual que de tots els aliments, trobem al mercat pa bo i pa no tan bo, no?
Clar, hi ha per escollir i per totes les butxaques, també.
També.
I és important que n'hi hagi al supermercat, també, perquè ja són pans més baratets, moltes vegades, i que la gent pot anar allà i no es quedar sense pa. Però el bo d'anar amb un forn de pa és que saps que el pa el toques tu, i el toca la dependenta, i el forner com a molt.
Clar.
No hi ha ningú més que estiguin allà remenant, aviam quin està més tou, quin està més blanc, quin està
sí,
més...
Sí, tens tota la raó. Tota la raó. Jo és una cosa que mai he entès la gent, perquè, clar, el que ve en tercer lloc ja se'ls troba tots pessigats. És que, clar, vull dir, ja no es cruixen cap, clar que no, perquè tothom ha apretat ja. És que...
Clar, diu, el pa és tou, clar que és tou, l'ha remenat tothom, clar. I ja l'han apretat per aquí, l'han apretat per allà, ja no fa crec-crec.
Clar.
I en el forn de pa almenys tens la garantia de que si no t'agrada o no està bé o el que sigui, li podràs dir en el forner mateix o a la dependenta i et podràs queixar directament. No és, que si vas a un supermercat a mi que m'ho ric.
Clar, res. Pep, escolta, Can Bargalló, això, quina generació ets tu ja?
Pues mira, jo sóc la tercera. El meu avi va vindre de Tarragona. De Tarragona va vindre a un poble que es diu Cabrils. Va fer... Jo us curso molt ara, eh?
Sí.
I va anar d'aprenent amb 14 anyets i ja es va quedar a Cabrils. Allà va conèixer la meva iaia i ja aquí ja va quedar el planter, no? I llavors el meu pare també és forner. I llavors el meu pare, tinc quatre fills, els quatre ho som.
Ah.
I estem entre Barcelona, Vilassar de Mar, Arenys i Mataró. I, bueno, estem els quatre que fem la mateixa feineta, no?
Caram, o sigui que això va quallar,
que no hi haurà més, a darrere ja no.
Vols dir?
No, perquè és una feina... És dura, és aixecar-te la nit. Jo, per exemple, m'aixeco 2:45 de la matinada
a
treballar, encara en queden hores de feina, de compres, de gestió, de totes les coses, i arriba a final del dia i sí, treballes per guanyar-te la vida i tot això, però dius, ostres, que són moltes hores i t'ho has de treure de tu.
Clar. Pep, on esteu? On esteu exactament, a Barcelona?
Doncs pues mira, jo estic a la Gran Via, cantonada Villarroel.
Molt bé.
Vale? Estic en el mateix xamflà i agafo tota la cantonada d'un edifici de l'any 1890 o així. És un edifici molt antic, molt maco, i estic a baix i ara aquí fa 9 anys que hi soc. I molt content, molt feliç, la gent m'ha acollit molt bé. Mira, intento fer producte de lo més català possible d'aquí, de farina de, per exemple, de la Segarra, per exemple, la mantequilla del Cadí, i vaig agafant tots els productes d'aquí per donar feina entre tots, i tots ens hem d'ajudar aquí perquè som on estem, no? I això és molt important.
Ara parlarem d'un tema que jo crec que t'apassiona. Anem a parlar de pans, perquè el tema de pans és un... Sí. Jo crec que ha agafat una revolada en els darrers anys. Aviam, abans havia el pa normal... A veure, sempre n'hi ha hagut de molts tipus, eh? Però vull dir que el gran públic era o el pa normal o l'integral com a molt. Però és que avui en dia, als establiments com el teu, per exemple, arriba un punt que et pots arribar a perdre i tot. Ha agafat una gran volada, no?, el tema del pa. Vull dir, hi ha pans de dels tots... N'hi ha alguns per necessitats mèdiques, però és que us heu espavilat moltíssim amb el tema del pa.
Sí, això és gràcies també a que s'han de provar coses noves i en els restaurants mateixos la combinació dels pans depèn quin tipus de menjar o depèn quin tipus d'esmorzar o depèn quin tipus del que sigui, doncs lliga més un pa d'una cosa o lliga més un pa d'una altra. I llavors ha fet que ens anem espavilant perquè si tu no tens varietat, al final la gent no t'entrarà perquè veurà que no tens res que cridi l'atenció. I quan els restauradors, per exemple, han tingut un pa molt negre i un pa de color vermell i un pa d'un altre color groc perquè ho han combinat amb pollastre, curri, amb no sé què, el que sigui, llavors, pues clar, això ho volen trobar-ho al carrer,
clar,
també.
Clar.
I llavors, quan van al carrer, diuen, escolta, ostres, que em faràs aquest pa, que l'he vist a aquest lloc, que l'he vist en l'altre, i llavors, clar, i ho has de fer, perquè si no, quedaràs mort, perquè al final, només per fer barres d'aquari prou, doncs no és suficient. Has de donar molta oferta per tot, no? I és molt important que hi hagi una varietat perquè cadascú li senta bé un pa o li senta un altre, no? I hi ha gent que no vol menjar un pa, per exemple, blanc-blanc i el vol més fibra, o vol un pa, per exemple, de blat de moro o de panís, com vulguis dir-li, o un pa, per exemple, de sègol o d'espelta o de llam tipus alemany. I sobretot, quan la gent també és viatjada i quan ha anat a Holanda o quan ha anat a Alemanya o quan ha anat a Bèlgica i s'han trobat diferents tipus de pans, doncs si han posat en l'esmorzar del restaurant o de l'hotel, es troben i diuen, hòstia, això és molt bo, ostres, això per què no ho trobem allà? Per què no n'hi ha allà? Saps?
Clar,
i llavors, clar, quan s'ha tingut d'anar fent coses perquè la demanda ho demana.
Sí, 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 saps? Totalment. Estic mirant ara una fotografia de l'interior del teu establiment, però ple a vessar, o sigui, de pans, de tots els tipus, sí. Però de tema croissants també per esmorzar, coques de coques dolces, etcètera. Sí. Clar, m'és igual. A mi saps què passa? Que tot el que veneu amb una panaderia, amb un forn de pa, a mi m'agrada tot. No sé per què, però m'agrada tot. I potser a vegades n'abusem fins i tot. Escolta, això que ens explicaves del tema de pans és interessant. El que passa és que potser la gent també ens comencem a cansar massa ràpid de tot. I sempre volem coses diferents. Us compliquem la vida, eh?
No fa falta ara peces grans de 2 quilos o d'un quilo. Vull dir, tens pans molt petits, amb poques llesques, i si tu, per exemple, et compres un foie o et compres una llangonissa o et compres un producte que el vols provar, per exemple, un pa de nous amb un formatge untat, amb una mica de salmó i a sobre li poses una mica de lo que sigui, dius, uns anous o unes panses, clar, tens uns contrastos, uns sabors,
sí.
I ja no diem si ho combines amb un vinet, ho combines amb... Clar, llavors ja tens una festa, no? Vull dir, és allò que tothom, per exemple, quan arriba a casa, a l'hora de sopar, a l'hora de dinar... A dinar potser hi ha molta pressa, però a l'hora de sopar...
Sí.
I llavors, sí, vale, no te l'acabes, el que sigui, bueno, congeles, després el treus del congelador, el torres, i t'hi fas, el que sé, poses sobrassada amb formatge calent, una mica de mel, el que sé. Hi ha moltes maneres i coses per menjar-te.
Pep, Pep, et llogaré perquè m'escriguis unes propostes de menús per les properes setmanes, eh? No, tu dic perquè tu vas dient com a exemple i jo dic, no, jo li compro aquest, l'altre i l'altre que ha explicat i l'altre. És que tots són fabulosos, eh? És que veieu com al final el pa es pot barrejar amb molta classe diferent d'aliment? Vull dir que al final no és sempre l'entrepà amb pa amb tomata. Que també és bo, eh? Que també és bo.
Pensa que dintre de la restauració és una de les parts més importants que també hi ha, eh? És com
sí,
l'aigua.
Sí, sí.
Si el pa que tu fiques al restaurant no és de qualitat, poden haver-hi crítiques importants.
Tens tota la raó.
I a part que cada cop hem de menjar més el pa del forn, en aquest cas d'aquí del barri, del Pep, i jo sé que els súpers que venen tot això, que no dic que no, que cadascú que això és lícit, però hem de fer barri, hem de fer que els negocis de tota la vida continuïn, que aquesta és la
això
gràcia.
Tens
no,
tota la raó. Això tens. Pep, des de quina edat estàs fent pa?
Pues mira, jo des dels 14.
T'ho dic perquè veig una fotografia que tens... bueno, portes uns quants. No, sí, dic, sí. Perquè estic veient una fotografia que tens a l'establiment que fiqui tota una vida fent pa.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Mira, a casa no volíem estudiar. I llavors el meu pare va dir, pues, haig de muntar un forn de pa.
I així ja està solucionat.
I ja s'ha solucionat. Ens va ensenyar a fer pa a tots i després cadascú s'ha muntat pel seu compte. I tots tenim la nostra gent, el nostre públic, la nostra clientela.
Però ho va fer molt bé el teu pare, eh? Perquè, escolta, que els quatre surtin bons, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és que és això, no? Gràcies a Déu, jo, per exemple, els meus fills estan a la universitat i tot això, i per això dic que ja no s'estirarà més, això, perquè hasta les àvies diuen no, de forner no, perquè, clar, totes les nits i tota la història. I clar, però vull dir que és un ofici molt maco, però també és molt...
Clar, saps què passa? Que és tan sacrificat, Pep, com que volem el pa acabat de fer cada dia. I, clar, algú l'ha de fer.
Sí, però això s'ha d'acabar. Directament. Perquè no,
també
no
tira
un,
també tira una cosa, un client... Pep. També tira una cosa, Pep, tu que ets especialista en pans. El pa bo, tu el compres avui i demà és bo i passat demà segueix sent bo a casa i al cap de 3 dies segueix sent bo a casa.
Sí,
si el pa és dolent, sí, al cap d'unes hores, no d'un dia, no, d'unes hores, allò ja ha canviat d'espècie, per entendre'ns.
Sembla un xiclet.
Eh?
Sí, si tu compres un pa dolent, ja és dolent des del moment que el compres.
Clar.
Perquè ja ho saps que estàs comprant un pa dolent.
Clar.
I jo no et dic que hi hagi forners que no ho facin tan bé o els altres que ho facin millor. Però sempre serà millor que un pa de fàbrica que industrial.
Clar, per això tots sabem el que diem. Eh? Sí, sí.
I clar, llavors és molt important. El restaurant, per exemple, que té pa en el menú i talla allà mitja dotzena de llesques amb una panereta...
Sí.
Com aquell pa no sigui bo, veuràs com a tothom li queden les llesques allà en les paneretes.
Sí, totalment.
I ha sortit més car comprar el pa, m'entens? Li ha sortit més perquè ningú el vol. I al final ha de fer torradetes o el que sigui per tirar a l'escudella perquè no es menja.
I tant.
Fins que arriba un moment o compro pa bo o ningú el vol.
Sí, totalment d'acord. Doncs hem parlat amb el Pep Bargalló, és tercera generació de gent que ens fa el pa, que s'han d'aixecar molt d'hora perquè després a les 7 o les 8 del matí tinguem el pa acabat de fer. No et preguntaré avui perquè la situació és la que és i no arreglaríem res, com s'han disparat dels costos, no? de llum, de matèries primeres i tot plegat, i com us ho està castigant el vostre sector especialment, perquè al final, clar, el que feu no hi ha gaire marge tampoc com per absorbir aquestes pujades, eh? I conec històries de companys de professió teva que t'ho expliquen i que realment ho estan passant malament, eh?
S'està passant malament i que molts forners han tingut de tancar per culpa del rebuig de la llum, per culpa del gas, per culpa de l'encariment bestial de tot i que arriba un moment que no pots... La combinació de tot és atòmica, per dir-ho d'una manera,
clar,
no?
Clar.
No es pot absorbir.
No, saps qui ho absorbeix, Pep? Perquè això m'ho conec també. Les teves hores.
Bueno, sí. Clar.
O sigui, és això
si
que ho absorbeix.
No tenen preu les teves hores.
Clar.
Estàs allà currant, estàs fent la feina, la vols fer bé, vols que... L'important és que el client se'n vagi feliç i content d'haver comprat i que torni, perquè llavors vol dir que li has vengut bé i aquesta és la més important, no? I la millor propaganda, perquè li dirà a un altre, I llavors, què passa? Dir, hòstia, on te vaig a comprar l'esmorzar? Hòstia, passa per allà. El tasto una vegada perquè li han dit.
Clar.
I si no hagués sigut bo, no hauria tornat. I això és així. I llavors, aquesta és la millor propaganda i el millor. I això és el que fa pujar les ventes. Clar, si tu trobes que tot això, tota la combinació de llum, gas, aigua, tot, els increments dels preus de tot, i resulta que estàs en un lloc no ben situat, o que les ventes són molt baixes, o que hi ha despoblació, o que el barri ha canviat, o aquestes coses, pots trobar-te de que tu també et vagi malament.
Combinació explosiva, combinació explosiva, les coses com siguin. Molt bé, escolta, per acabar, va, una pregunta... ara aquesta és curiositat meva. Quin és el pa més estrany que has fet? Que dius, escolta, l'he provat i al final ha sortit una cosa maca, però mai m'ho hagués pensat.
Mira, per mi el que m'està costant més ara, per exemple, és el panettone. M'està costant molt. Però el que disfruto és fent el llonguet.
Llonguet?
El llonguet.
Explica-me'l.
El llonguet sembla una cosa senzilla, però no ho és. I és el que m'disfruto. Però el més raro que he fet és un... el pa, aquest que és que ara no sortirà el nom de... que és vermell, allò la...
Ah, vale. Sí, no sé com es diu, però sé quin vols dir. Sí. Déu-n'hi-do.
Un tubercle, que és vermell.
Sí.
La remolatxa,
això.
Ahà.
Pa de remolatxa.
No he sentit mai, això, pa de remolatxa.
Pues mira... Aquest és el més raro que he fet. Aquest doncs... és el més exòtic. Feli... Ni fet de dàtil, ni fet d'orellanes, ni fet de cereals amb prunes.
Mare de Déu.
Ni fet de moltes coses. I llavors vas veient el teu públic, el que vol, el que li agrada més, i el que... de cúrcuma, de blat de moro, amb pipes de carbassa... I flocs de blat de moro...
M'agraden tots. Sí, aquest és el problema. A mi el pa... Mira, hi ha gent que es pensa que no, però a mi el pa m'agrada tot, no? En fi...
Una bona llesca amb un all, un bon oli, oh, i un formatge ben parit, i si tens un vinet en allà i... Pues mira, ja tens la feina feta, perquè després és la siesta, sota l'arbre.
Totalment, però ja ho has dit, un bon pa. I aquesta és la clau, no menysprem el pa, sisplau. Busquem llocs que ens el facin bé, que ens agradi, i tornem-hi.
Poc i escolta, poc i bo.
Clar, totalment d'acord.
Poc i bo. No fa falta comprar 15 barres per llançar-ne 12, i val més que en compris dues i menja-te-les bé, m'entens?
I tant. Doncs...
I que sigui bo.
Pep Bargalló, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. El trobareu al forn de pa Can Bargalló, a Gran Via, amb Vila-Roel, a Barcelona. Aneu-hi i proveu-ho, i el coneixeu, i dieu-li, si no, t'ha escoltat a la ràdio, que això també fa
gràcies.
Moltes
gràcies.
Pep,
moltes
escolta,
gràcies i molt agraït.
Enhorabona, una abraçada gran.
Una abraçada molt gran, i tant que sí.
Felip Urbano, magnífica, sabrosa, avui l'entrevista.
Hem de fer barri aquí a Barcelona ara mateix també, des de Carbiresa, Barcelona, i bueno, que jo convido la gent que passi per allà i demani per al Pep. I,
molt bé.
I, bueno, jo sóc client fix allà perquè és impossible entrar i no comprar.
Ja m'ho crec. Felip Urbano, cuida't força també, una abraçada.
Què va passar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
¿El que dicen que obra milagros?
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, és dimarts avui, la tertúlia dels polítics, que comencem tot seguit. Ben acompanyats avui amb la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
També està amb nosaltres el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Per cert, vosaltres que veniu del carrer, què tal la sensació tèrmica?
No. Avui bona, no?
Avui no fa tan fred com ahir, que ahir el vent feia...
És que jo crec que ens hem tapat més.
Que... Home, és que ahir va ser un avís interessant, eh?
Sí, 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 llavors hem dit, tapem-nos, llavors que la sensació canvia, no? Al moment que vam tapadeta, jo porto samarreta.
Està de trajecte, però ja m'ha dit que no arriba, no arriba, no arriba. Sergi Talamonte...
Té problemes de mobilitat, el Sergi?
No, problemes de mobilitat,
sí,
crec que
sí,
no.
Sí, sí, de mobilitat entenc, no personal.
Perquè ve de més lluny.
No personal, no.
Sergi Talamonte, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Això, Carmen, és una mica demagògic, el problema de mobilitat.
No, volia dir, m'has entès perfectament, no de mobilitat personal.
Tenim problemes d'ubicuïtat, que no podem estar a Consell Comarcal, a Comissions i a la ràdio a la vegada.
Sergi, estàs aturat amb alguna retenció a Rambla d'Aragó o no?
No. Vale. És que no estava ni a Lleida.
Vale.
Llavors no em donava temps d'arribar. Jo tenia comptat que acabaríem una mica abans i que tindríem aquesta mitja de trajecte, però no.
Bueno. Jo que teníem aquí el regidor de mobilitat que li volíem fotre la bronca.
No, ara està entrant el regidor de mobilitat, que ha avisat també que arribaria una mica tard. Joan Ramon Castro, de Junts, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
He arribat pels pèls, eh?
Uf. Bueno, s'ha arribat.
Sí, sí.
Les coses com siguin.
Però tenies problemes de mobilitat?
No. Camino...
Aquí a la Rambla d'Aragó.
No, al carrer Major.
O al carrer de la Riga, o...
Al carrer Major encara. Ara no tenim semàfor.
La veritat és que ara per venir aquí, entre la Rambla d'Aragó i el carrer Calde Costa, que està tot aixecat,
sí.
És que venir caminar. Amb cotxe, però aparcar és complicat.
Utilitzeu el camió...
El camió?
El transport de San Fernando, ratopiello tondando, és el millor. Jo vaig caminant des de la paeria, he sortit, sí que és veritat que he sortit una miqueta de just, però vaja, que d'aquí a la paeria en 6-7 minuts t'hi plantes si vas una mica rapidet.
Sí.
I vaja... És...
No, el que passa és que els que utilitzem el transport públic, per exemple, jo utilitzo el transport públic, sí que és cert que tenim problemes, perquè és veritat que ara mateix la Rambla d'Aragó està lenta.
Està tota trinxada.
És un caos tot Lleida.
Siguem així... Entremos de buenos, ¿no? Y está lenta, está lenta.
Y a partir de les 6 de la tarde, todo el tema de Pinset de Viana, ¿es ya?
Ya les voy del vespre.
No, y sobre todo...
Os explico.
No le han dicho al pobre Ricard...
No,
es que yo volia preguntar una cosa.
Es que eso es actualitat.
Yo volia preguntar una cosa. Aquest semàfor que hi ha allí a Passeig de Ronda per girar a la carretera d'Osca, que l'altre dia ho vam comentar al ple, sabeu, allí hi ha tres carrils. Un tira cap a la dreta, cap a l'alcalde Rovira.
Venint de on?
Baixes per Passeig de Ronda i arribes al cruce...
Però d'on vens?
Vens del Carrefour, del Mercat de Fleming, direcció a la Plaça Europa.
Direcció
a
Plaça Europa. Vale. Llavors, allí hi ha tres carrils.
Sí.
Llavors, abans hi havia dos carrils que tu podies continuar recte.
Recte o tirar a l'esquerra.
Sí, i ara pots tirar. Un carril és només per tirar a la dreta, un altre carril és per tirar recte i un altre carril és per tirar a l'esquerra. Aquell carril que és per tirar recte per continuar fins a la Plaça Europa, se fan unes cues, us ho dic de veritat, fins al Carrefour.
Ah, perquè el carril de la dreta ja no pots tirar recte ja.
No.
No, bueno, el de l'esquerra era el que no podies tirar recte.
No, el de la dreta ja no pots tirar a la dreta.
És que el de l'esquerra
podies tirar abans recte i cap a la dreta.
I el segon i el tercer podies tirar recte.
Exacte.
I el de la dreta només cap a la dreta.
El lògic és que el de l'esquerra pogués tirar recte i cap a l'esquerra alhora, no?
Sí, és lo lògic.
Per cert, mira, ara que heu tret...
Ara
que heu tret aquest tema, Joan Ramon Castro, veu activar una cosa de circulació a Lleida, que jo vaig dir que estava molt ben fet, tard, però ben fet, que és el gir a la zona de la Llotja,
amb
el pont de...
Avinguda Tortosa.
Això, cap a Baró...
Baró de Maials.
Sí, cap a l'esquerra. Ara falta, si vens des del pont, que puguis girar cap a l'esquerra, que no pots.
I aquesta és una altra.
Si vens del pont, no, si vens del pont del polígono...
Si vens del pont i vols anar cap a la Llotja, no pots.
No pots encara, no, perquè és molt complicat. Allí lo seu seria... Tot i que els tècnics de mobilitat no els hi agrada gens, seria una rotonda. El que passa que no hi cap. Ja està bé, planificar. Sí, no hi cap, no hi cap.
Ja en tenim prou, també.
També, però és que no hi cap perquè quedaria com la que tenim a Ricard Vinyes, que prou problemes tenim ara en aquesta rotonda,
sí, la veritat
doncs,
és que
és petita
més que...
i que no és funcional. No té prou diàmetre per poder ficar-se-hi al mig. Una de les solucions que hem trobat per poder fer que aquesta circulació sigui molt més ràpida i més àgils per no haver de donar volta per dintre del que és el barri i crear més caos circulatori i, sobretot, més pol·lució, doncs el que hem fet és poder tirar cap a l'esquerra, si vens des de la Llotja, direcció... als ous del Siurana, que així ens entendrem tots.
Li canviarem el nom de la plaça, sí, també.
I els que venen des dels ous del Siurana direcció a la Llotja, que és al revés, que podran tirar cap al polígon del Segre.
Això dels ous queda fatal,
No.
Queda fatal,
No.
Direcció a l'entrada de la mitjana.
Igual hi ha una recollida de signatures per canviar-li el nom.
Si és que el nom t'ha quedat...
Sergi.
És cert, hi ha molta gent que li diu
això. Però només esteu parlant dels problemes dels cotxes?
Sí, sí, clar.
I les solucions per als cotxes, quan en realitat els cotxes són el problema. És que...
No.
Perquè dius, clar, la rotonda de Ricardo Vinyes és petita. Claro que és petita, i a més, per culpa de la rotonda de Ricardo Vinyes, tu has de fer més de 100 metres de trajecte i esperar-te 2 minuts amb un semàforo per poder anar de Prat de la Riba, de la vorera de Prat de la Riba, tant sigui del cantó de l'altre cantó de la Seu Vella com del cantó de Departament de Sanitat, fins a Ricardo Vinyes. Això és un problema de gestió dels mateixos comerciants de Ricardo Vinyes, que tenen un tap allí ficat des de que es va fer tota la modificació de la vialitat de Ricardo Vinyes. Espectacular. Vull dir, el problema són els cotxes. Sempre han sigut els cotxes. El Príncep de Viana està col·lapsada de cotxes. I els vianants, que pobrets ells, que han de creuar Príncep de Viana, s'han d'esperar també 2 minuts de semàforo i tenen 17 segons per passar els semàfors de Príncep de Viana. Jo crec que hauríem de començar a pensar una mica més en aportar solucions als vianants, aportar solucions a la gent que no està contaminant, amb vehicles de propietat personal, i deixar de buscar la manera de que els cotxes tinguin un trànsit més fluid, perquè hauria de ser al revés. Els cotxes haurien de tenir molta dificultat d'entrar a la ciutat, perquè no els volem, els cotxes, a la ciutat.
A col·lació d'això que diu el Sergi, us poso un altre tema damunt de la taula, que també vaig felicitar a l'Ajuntament per fer-ho, però també vaig afegir que ho fan 2 anys tard. I és aquest taller en el que triaran a 10 joves que van en patinet perquè després vagin a explicar-ho als diferents instituts de la ciutat. Crec que és una iniciativa molt bona, perquè, a més, és veritat que depèn de qui t'ho digui, doncs a certes edats t'hi poses d'esquena, però depèn de qui t'ho digui, si és similar a tu, doncs potser te l'escoltaràs més, però, clar, jo crec que això s'havia de fer quan se va declarar la ciutat Lleida 30. Arriba tard, però és una bona iniciativa i això també trau cotxes, pel tema del patinet elèctric.
Sí, lo de Ciutat 30, bé, jo diria que s'havia d'haver fet potser una mica abans, però ara us explicaré el per què ho han fet així, i ara suposo que ho entendreu, però jo crec que hauria de ser arran de que es va fer la modificació de l'ordenança de vianants i vehicles, que ara s'ha transformat en l'ordenança de mobilitat, que és allí on se regulen les obligacions i deures que tenen els usuaris del vehicle de mobilitat personal i també de les bicicletes, i que és en el moment que s'hauria d'haver fet aquest taller. Es va intentar, però com bé sabeu, l'administració no és que sigui ràpida, i tu per poder trobar diners, per poder formar en aquesta gent, doncs ens ha costat. ens ha costat primer trobar els diners i després la formació d'aquestes persones. La intencionalitat és, com es diu tu, Ricard, formar a gent que siguin de la mateixa edat en la qual han d'anar dirigit aquests tallers, que són gent jove, i us explicaré també el per què en aquesta franja d'edat. Com bé sabeu, la Guàrdia Urbana està fent uns tallers habitualment a les escoles de Lleida. Però el vehicle de mobilitat personal, per les nostres ordenances, diu que no es pot ser utilitzat per menors de 16 anys. I en aquesta franja d'edat, la Guàrdia Urbana ja no dona aquests tallers en aquesta franja d'edat, perquè el que fa és escoles i no instituts. I el que hem volgut fer és que aquests tallers que la Guàrdia Urbana dona a les persones que tenen aquesta edat, o als nens que tenen aquesta edat, doncs que siguin donats per persones que són de mateixa edat i que són usuaris habituals d'aquest tipus de vehicle. Perquè, com bé diria Ricard, segons si vaig jo, me presento davant de canalla de 16 anys, doncs potser no me faran tant cas com si ho està fent una persona que habitualment ja és usuari d'aquest vehicle i a part se sap totes les normes i les compleix.
Clar, això deia jo, que és el gran desconeixement de que, primer, segurament ni els pares saben a quina edat poden portar els seus fills patinet, perquè clar, sí, ja és el problema. Si t'apareix un nen de 14 anys, dubto que se l'hagi comprat sol el patinet elèctric, i després com l'han de fer anar.
Sí.
Maria Borrell i Carme Valls.
Que no, és una bona iniciativa.
I Xavi.
Jo també quan ho vaig llegir me va semblar una bona iniciativa, però estaria molt bé, en aquest sentit vull fer dues propostes. La primera és que potser aquests usuaris del patinet elèctric que han estat advertits, perquè moltes vegades advertits però no sancionats per la pròpia Guàrdia Urbana, no? Quan se'ls ha començat a advertir, perquè s'ha fet molts advertiments, s'està intentant fer molta pedagogia, doncs potser aquestes persones que han set o advertides o sancionades podrien participar en aquesta formació, no? Perquè qui més que quan tu has comès una infracció, doncs qui més que per poder explicar del per què no s'ha de fer, no? Això per una banda. Per altra banda, també voldria posar de relleu, perquè ara estem parlant del tema de la mobilitat, del tema dels patinets, que nosaltres al passat ple de la Paeria vam demanar que ara l'actual ordenança de mobilitat i el tema de l'horari a la zona del carrer Major, a la zona de l'eix comercial, que és des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, que no es pot anar amb patinet, vale? Però de 8 a 9 sí que hem observat, i molts veïns se'ns han queixat, de que és una hora que hi ha molta càrrega i descàrrega, i fins i tot hi ha molta gent que accedeix a la feina o va a la feina i travessa pel carrer Major, i hi ha molts patinets en aquella hora, vale? I sí que volíem demanar també en aquest sentit de que potser es podria fer aquesta petita modificació de l'ordenança en el sentit de arrossegar que no es pugui des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, o sigui, s'avançar simplement una hora, vale? Això és una qüestió que jo crec que també podria, perquè les coses, tu fas les normes, però després mica en mica les has d'anar també adaptant al dia a dia, no? Al que passa. A partir d'aquí seria
aquí
una bona proposta.
És, ara, Joan Ramon, és més que prohibir és donar una alternativa, un camí alternatiu per...
Bueno, però és que no han de passar, o sigui, igual que no poden passar per les voreres és, o pel carrer, per la zona comercial...
prohibir-ho i alhora que l'Ajuntament generi un lloc alternatiu per on puguin passar, no?
Bé, hi ha de llocs alternatius perquè hi ha els carrils bicis, hi ha el tema del propi carrer, de les pròpies avingudes...
Com se nota que no s'ha anat amb bicicleta per la ciutat?
No, jo no he dit...
L'única Dalit de la bicicleta és el senyor del Monte.
Jo estic d'acord amb el Sergi, que el primer cada vegada és un canvi de mentalitat, no? Si no som capaços de pensar... O sigui, jo crec que tots els que estem en aquesta taula, i fins i tot els que estan sentats a la cadira de la bicicleta o del cotxe, amb el cas del Sergi, pensem en que Lleida ha de ser una ciutat més amable i una ciutat de la gent que caminem i que anem. I que és cert que li hem de guanyar terreny als cotxes. Això ho tenim tots clars. Però això és una feina que no es fa ni d'avui, per demà, ni en dos dies, ni en dos... Però sí que és cert que hauríem de ser molt més valents i que és incòmode fer aquests canvis, ho sabem tots. Tots han parlat aquí dels pàrquings dissuasoris, tots han parlat aquí de la millora dels transports públics. Jo sóc molt usuària del transport públic i és cert que no funciona del tot bé, tot i com ens agradaria que funcionés, perquè jo per anar de casa meva a l'Ajuntament molt bé, però ja si me n'haig d'anar als Mangraners o tal, ja comencen a haver complicacions. Tot això és cert. El tema de que deia ara la Maria, el tema dels patinets, bueno, és que clar, per algun lloc han d'anar, és cert que si pots anar pel costat del riu, que per allí també hi pots anar, però bueno, jo per a mi, que trobo superbé el tema dels tallers aquests, però jo quan veig a la gent que va amb patinet, t'he de dir que gent de 16 a 18 anys, sí que em veig, però els que van a tant per hora, allò que surts de l'Ajuntament o surts de casa teva i dius, hòstia, se m'emportarà pel davant, són gent grandeta, eh?
Bueno, també et diré que vagis a la franja de 8 a 8 i mitja al voltant dels instituts.
Sí, sí, sí.
I
sí,
són gent molt
sí,
més
sí.
jove, eh?
Sí, sí, però jo, per exemple, davant...
Que, o que van
exacte,
dos.
Exacte, de menys
i a partir
de
les 3, que és quan
exactament.
Surten també, eh?
Sí, sí, però jo, gent que va... Per, jo visc al Clot... Ostres, per allí jo veig gent de 20, 25 anys que porten marxa, eh, amb aquestos...
Xavi Palau.
El debat és molt complex perquè jo penso que tots tenim raó i tots no en tenim en tot, perquè al final és cert que el tema de la mobilitat, tots volem una mobilitat verda, més fluida, més sostenible, però no podem obviar la realitat. La realitat és que tenim persones que treballen fora de Lleida o persones de fora de Lleida que venen a treballar a Lleida i, per tant, en aquest sentit, no podem evitar el funcionament o l'ús del cotxe, almenys fins a data d'avui, que fem amb les més de 6.000 persones que viuen a l'Horta, que segurament que tenen que anar cada dia a Lleida. No hi poden anar caminant, principalment,
no?
Per tant, evidentment que la mobilitat té que anar acompanyada d'una manera sostenible, però també no podem obviar l'ús del vehicle. Evidentment que la mobilitat pública, doncs, com va dir la Carmen, és fàcil accedir per via de transport públic al centre de Lleida, però del centre de Lleida cap als barris perifèrics és complicat. És també cert que, evidentment, el tema del patinet tots hi estem d'acord, doncs jo en aquest sentit no. Jo seria més restrictiu en l'ús del patinet, perquè jo penso més en les persones grans, en les persones que cauen, en les persones que a vegades se senten desprotegides. Parlem molt d'educar en com utilitzar el patinet, però no parlem de la por o de la sensació d'incertesa que genera a les persones que pateixen accidents. I, per tant, en aquest sentit, crec que el tema de la mobilitat, evidentment, és una qüestió que segurament que se'n parlarà molt en els pròxims mesos, però que a Lleida tenim molt que aprendre, evidentment.
Sergi Talamonte, sí. I després ja contesta el regidor de mobilitat.
Sí, però, claro, Xavier, tu tens al cap una ciutat en la que el patinet, fins ara, i encara moltes vegades, conviu al mateix espai amb el vianant. I això és un immens error. És un immens error que els patinets hagin d'anar, per exemple, per l'avinguda de Tortosa o per l'avinguda del Segre, prenent espai a la vorera, sense carrils bici segregats. El patinet ha d'anar a la calçada. I qui molesta és el cotxe.
Però hi ha calçades que no hi cap el patinet, tal com està configurada Lleida.
L'accés en cotxe ha d'estar restringit a necessitats, a viatges finalistes, etcètera, etcètera. Però
jo no estic d'acord.
El massiu que se fa de cotxe a la ciutat de Lleida és un error. Llavors, tenim un problema amb els patinets amb la gent jove? Sí, claro, perquè la gent jove majoritàriament no té educació vial. Sobretot la gent de 16, 17, 18 anys. Tenim un problema, tenim un avantatge amb el patinet amb tota la resta d'usuaris, és que cada vegada hi ha més gent que està utilitzant el patinet i gent de 40, 50, 60 anys. Jo l'altre dia vaig veure una dona gran amb patinet, amb el casco, la mar de pinxa, amb la bossa de la compra.
A mi me'n van regalar un
per i és un vehicle que cada cop s'utilitzarà més i hem de ser conscients que cada cop s'utilitzarà més pel cost de l'energia i perquè és molt pràctic. Llavors, el que hem de fer, sobretot, és donar utilitat, donar seguretat a l'ús dels vehicles de mobilitat personal, a la bicicleta, al patinet, donar un transport públic de qualitat i incentivar la gent a que deixi el cotxe. Perquè el problema són els cotxes. Jo l'altre dia vaig estar a Brussel·les, vaig fa un mes i pico, i no han fet carrils bici majoritàriament a tota la ciutat. Directament, una de les calçades dels carrers de dos vies és un carril bici. Directament.
Joan Ramon
i això
Castro.
És molt barat, això és molt barat, això és pintar. I això és eliminar un carril de cotxe per ficar un carril de mobilitat segregada i que no ocupa espai als vianants, sobretot. No poden conviure les bicicletes i els patinets al mateix espai que els vianants. El que no podem fer és fer un carril bici prenent-li espai a la vorera. Sí. Al revés, li hem de prendre espai a la calçada.
Queda clar.
Si no fiquem això al cap, si no ens fiquem això al cap, no ens en surt.
Joan Ramon Castro, per cert, la normativa vigent en mobilitat, que inclou el tema de patinets, hores d'ara, amb una llei de Ciutat 30, contempla que els patinets, al 80 no sé quant per cent de carrers de tota la ciutat, han d'anar per la calçada. No, que poden i han d'anar per la calçada.
Sí, hi ha molts pocs carrers a Lleida que no puguin anar per la calçada. I us ficaré un exemple.
No cal que sigui un carril bici, és per la calçada.
Per la calçada.
Compartir el lloc amb cotxes i...
Bueno. Sí, per la calçada. Com el mateix que... Aviam, és que el patí elèctric, el BMP, és un vehicle. Es té consideració de vehicle, igual que la bicicleta, igual que un cotxe...
Bueno, això anava a dir, igual que una bicicleta, amb un carrer que no existeixi carril bici, ha d'anar per la calçada.
Sí, però la bicicleta... A veure, el vehicle de mobilitat personal només pot anar per les zones 30. I la Lleida, la ciutat 30, té alguns alguns carrers que no són 30, com ficaríem Passeig de Ronda, Baró de Maials, Rambla d'Aragó, i...
Ferran?
I, no, Ferran és 30. I molts pocs més. Sergi, per favor, deixem acabar d'argumentar.
Sempre hem demanat que tots els carrers de la ciutat siguin 30, excepte Passeig Ronda, com tirant llarg. Tots, perquè és un error i és un problema de seguretat. Recordo que a Lleida van haver 3 atropellaments mortals l'any passat.
Sergi, deixem contestar al Joan Ramon.
Bé, Sergi, jo sóc respectuós quan tu parles i t'agradaria que ho fossis amb mi. I el que deia, de que els patinets, la pregunta que m'ha fet el Ricard, els patinets poden anar per la zona, per la ciutat, per la calçada, perquè són llocs que pots anar a 30 km per hora, i així ho diu l'ordenança. El vehicle de mobilitat personal no pot passar de 50. Me diré, hosti, la bicicleta difícilment pot passar de 30, no? Doncs sí, té la possibilitat d'anar per les zones de 50 perquè així ho marca l'ordenança. I la bicicleta pot anar pel Passeig de Ronda i pot anar per altres llocs. Dit això, li voldria contestar el que seria la Maria i també a la Carme. Mireu, com bé va dir la Maria Borrell en el ple municipal, demanava de modificar l'ordenança perquè no es pogués anar amb els vehicles de mobilitat personal o bicicleta d'un horari en l'eix comercial. Bé, per això no cal canviar l'ordenança. L'ordenança diu que es podrà anar per certs llocs sempre que estigui senyalitzat, i així està senyalitzat. El que vostè està dient no és canviar l'ordenança, sinó canviar un senyal. Això és el que s'hauria de fer, perquè diu que hi ha molta càrrega-descàrrega. Jo sóc usuari de l'eix comercial diàriament a les 8 de matí i no em passen tants, però sí que és veritat que em passen, ni passen, però no caldria canviar l'ordenança, només canviar la senyal dient que ara sí que s'hi pot passar, o només traient-la, perquè el que diu l'ordenança és els vehicles de mobilitat personal podran passar per els jocs que estigui senyalitzat per això. Després també el que deia la senyora Carme Valls amb el canvi de mentalitat. Evidentment que hem de tindre un canvi de mentalitat, però abans de seure jo aquí, que he arribat una mica tard, tots m'estàveu dient que se conduïa fatal per tot arreu. Príncep de Viana, Arbre d'Aragó, que era un caos. Doncs bé, com ja vaig explicar tant moltes vegades, i me sembla que alguns de vosaltres esteu quan se va fer la presentació de les primeres conclusions del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, se'ns està dient que Lleida s'està conduint massa bé. I ho he dit per bé. I quan dius, hosti, pues que bé, no? Doncs no, el Pla de Mobilitat Urbana te diu se condueix massa bé, i això és un error. Perquè el que has de fer és...
Conduir malament?
No.
Vale.
Que es condueix, no que condueixis tu malament. Que això és un altre problema teu, que ja el règim sancionador de la Guàrdia Urbana ja t'ho farà saber, si condueixes malament. Jo dic que es condueix malament en global, que hi ha més places, massa places d'aparcament en superfície, que hi ha massa llocs que es pot anar ràpid per dintre la ciutat per trobar... l'exemple que sempre fico de la Bordeta a l'Arnau de Vilanova, vas més ràpid per Rambla d'Aragó que no pel Passeig de Ronda. Doncs això és una anomalia que els tècnics i els experts en mobilitat no l'acaben de veure, i estan dient que se condueix massa bé, perquè tu pots arribar molt ràpid a tot arreu amb el vehicle de combustió. I el que s'està intentant fer és que dintre del que és els nuclis urbans s'impedeixi aquest accés tan fàcil dels vehicles de combustió interna, i se li doni prioritat als vehicles de mobilitat personal, bicicleta, patinets, al vianant sobretot, i després al transport públic.
Carme Valls.
No, jo...
I per cert, abans que entris, la línia 7 és la de Magranès.
No,
i és la més utilitzada de tota Lleida.
No, jo tinc una aplicació, però per anar de casa meva als Magraners, vull dir, és cert, i jo crec que amb això hauríem d'estar completament d'acord, que la mobilitat amb el transport públic ha de millorar, si és que volem una ciutat que estigui menys contaminada, que entenc que amb això estarem tots d'acord. I entenc que a tot el que és el centre de Lleida hauríem d'aconseguir que hi hagués molta menys circulació de vehicles. Hauríem d'aconseguir que el centre històric hi hagués un pla de mobilitat. Hauríem d'aconseguir estem fent uns canvis a certs carrers que ja eren amples i altres que eren més estrets no els han deixat. I que amb el tema de mobilitat, i evidentment, és una cosa que han de treballar vosaltres ara que esteu al govern, si és que nosaltres hi som d'aquí un temps i s'havia d'haver començat a treballar abans, doncs pues segurament. I jo crec que amb això no hi ha discussió possible. Jo que sàpiguis que quan parlava de que se circula lent no parlava dels cotxes personals, sinó que jo sóc usuària del transport públic i parlava de que ara també quan agafes l'autobús evidentment també va lent. No parlava dels cotxes. I a part d'això jo condueixo bastant bé, no aparco massa bé, però si condueixo bastant bé no tinc,
el que deia, si la gent... el que deia és que totes les mesures que s'estan fent ara és per això. Totes les modificacions urbanístiques que s'estan fent ara amb les obres d'ara són per intentar reduir aquests vehicles que entren dintre del centre de la ciutat per poder fer aquest canvi de mentalitat. I jo crec que se fan amb les vies, crec no, ja estic convençut, se fan amb les vies principals perquè la gent també prengui consciència del que estem fent.
Ens queden menys de dos minuts, molt breu,
sí, Ramon. Sí, jo dic que totes aquestes obres s'estan fent en aquests jocs més cèntrics perquè la gent també prengui consciència i que se li doni més facilitat al vianant. I ja també responent al Sergi, en lo dels patinets que haurien d'estar per calçada. És evident, així ho diu una normativa i així ho estem fent. I no estem fent cap carril bici, que també pot ser utilitzat pels vehicles de mobilitat personal, per calçada. Des de que estem nosaltres no se n'ha fet cap. I el que sí que s'està fent és al revés, traier-los de calçada i traier-los de vorera i passar-los a calçada, que és com hauria d'anar. I així és el que estem fent. El que hem de veure és que les obres que estaven fetes i no les podem canviar així com així.
Bueno, anava a dir alguna rèplica en 10 segons. 10, però 10.
Lleida és un caos circulatori, segurament que els fons europeus ens han agafat amb el peu canviat, perquè ens està obligant a fer una sèrie d'obres on és segurament a Lleida estem ampliant voreres, com té que ser, perquè ens obliguen, però no estem traient cotxes. I, per tant, tenim un problema. Tenim els mateixos cotxes o més, però estem deixant menys espai pels vehicles.
Això passa a Rambla Ferran, que quan pensàvem que Rambla Ferran no podia assumir cotxes, doncs passa això.
Bueno, a Rambla Ferran anem a les dues. Fixa't que els he dit de què parlem. No, podem parlar de pressupostos, tots m'han fet mala cara, però jo els he deixat dir i hem acabat parlant de...
Podem.
No, mala cara no, jo estic encantada de parlar de pressupostos.
Maria Borrell, Xavi Palau, bon dia. Joan Ramon Castro, Carme Valls i Sergi Telamonte. Gràcies, bona setmana.
Fins ara, gràcies.
Mira...
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, que acabis de passar un bon dimarts. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20.